Vols llegir? Sempre hi ha temps per llegir.
El llibre es transforma de nou en el nostre objecte d'interès. El llibre, protagonista d'aquesta nova edició del Vols llegir, l'espai d'actualitat literària que totes les setmanes podeu sintonitzar en aquest punt del dial de l'FM. Com sempre, ens trobareu a través de les sintonies de Ràdio Nova, de Vilanova al Camí i també de Ràdio Igualada. Us recordem els dies i horaris d'emissió del Vols llegir en aquestes dues sintonies.
Sempre hi ha temps per llegir i escoltar el Vols llegir. Fes-ho a Ràdio Nova de Vilanova del Camí els dilluns de 8 a 9 del vespre i en la redifusió els diumenges d'una a dues del migdia. També a Ràdio Igualada els dijous de 9 a 10 de la nit i en la redifusió els diumenges de 9 a 10 del matí.
I naturalment, també us recordo que podeu sintonitzar aquest programa, els anteriors, entrevistes i recomanacions a través del nostre servei de podcast de Ràdio La Carta que trobareu ubicat i que trobareu disponible en el nostre portal web des del volslegir.cat. Nova edició, la número 15 de la temporada 12, en aquest dilluns dia 13 de febrer a través de Ràdio Nova i també del dijous dia 16 a través de la sintonia de Ràdio Igualada. I us recordo que també ens podeu escoltar en la seva redifusió el diumenge dia 19 de febrer. Ho podeu fer de 9 a 10 del matí des de Ràdio Igualada i de 1 a 2 del migdia a través de la sintonia de Ràdio Nova de Vilanova del Camí.
Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres.
Continguts d'aquesta edició número 15, els més venuts, farem un repàs del rànquing dels llibres més venuts a les principals llibreries del país. I com a protagonistes, noms propis, tindrem a Marc Moreno, Pilar Rahola, Vicenç Villatoro, Isabel Casas, Anna Maria Villalonga, Margarida Aritzeta, Sebastià Benassar i també parlarem d'Alfred Vicó i Jordi Sierra i Fabra. Noms propis amb les seves respectives propostes literàries. I, naturalment, recordem que d'Isabel Casas no ens parlarà del seu llibre, sí que ens parlarà de la seva recomanació literària des del punt de venda de Llegim Llibreria. Dit això, esperem que ens sintonitzeu, que ens feu costat i que anem passant capítol rere capítol d'aquesta proposta literària i radiofònica que és el Vols llegir. Alhora també us recordo que els tocs musicals que podreu sintonitzar al llarg d'aquesta edició els podeu trobar en el nostre playlist des del Spotify, perquè el Vols llegir també és música. Una playlist que trobareu també ubicada i que podeu sintonitzar mentre aneu llegint les vostres lectures particulars en el nostre portal web, des del volslegir.cat. Fet la presentació i el repàs del sumari més o menys del que us hem preparat, doncs, si us sembla bé, entrem en matèria.
Vols llegir? Amb Josep Maria Soler.
Si tu vols llegir el món literari a les teves mans. Novetats, recomanacions i els més venuts. Vols llegir? Ens llegiràs? O millor, ens escoltaràs?
Si no teniu clar quines lectures particulars triar, doncs, escolteu, tenim propostes literàries que en els propers minuts us serviran de referència per poder triar, remenar, escollir, comprar i llegir. Important. És els més venuts. El repàs al rànquing dels llibres més venuts a les principals llibreries del país.
Vols llegir? Els més venuts.
El rànquing dels llibres més venuts, segons les dades publicades al suplement Cultures de la Vanguardia, la seva edició publicada el passat dissabte, dia 4 de febrer. Ficció en català i en castellà i també la no ficció en la versió catalana i castellana. I anem per parts. Anem per la ficció en català, 5 primeres posicions. En la cinquena, La parella del costat, de Xari Lapena, que publica Rosa dels Vents. La història d'un nadó que desapareix després de sortir de la seva mare a sopar. Atenció, quarta posició per Els hereus de la terra, el bestseller d'Ildefonso Falcones, que publica en català Rosa dels Vents. La història d'Hugo Llor, que fa carrera com a vinater. Porta ja 20 setmanes en llista. Tercera posició per Tres vegades tu, de Federico Moccia, que publica Columna, la molt esperada tercera part de la història d'amor entre Babi i Step. Novetat de la setmana que s'incorpora, doncs, en aquesta tercera posició. En el número 2, El laberint dels esperits, de Carlos Ruiz Zafón, que publica Columna, la història d'una investigadora, Alicia Gris, que indaga sobre la desaparició d'un ministre franquista. Aquesta és, en síntesi, la base argumental d'aquesta història de continuïtat que ens ha anat oferint al llarg dels anys, Carlos Ruiz Zafón, que tanca amb El laberint dels esperits. I primera posició, atenció, La senyora Stendhal, el nou llibre d'en Rafael Nadal que publica Columna, la història d'una família republicana de Girona humiliada pels vencedors de la guerra. Porta ja dues setmanes en llista. Pel que fa a la no-ficció en català, hi trobem a la cinquena posició El cavaller Floyd, de Genís Cinca, que publica Proa, el retrat de l'home de negocis i mecenes de Joan B. Santros. Entra directament en aquesta cinquena posició. A la quarta, Nacionalisme espanyol i catalanitat, de Joan Lluís Marfany, que publica Edicions 62, la burgesia catalana que va tenir un paper determinant en el nacionalisme espanyol. Aquesta és la base argumental de Nacionalisme espanyol i catalanitat. Tercera posició per la no-ficció en català hi trobem Parir amb humor, de Carles Capdevila, que publica La Campana, llibre del periodista que ens explica com viure la paternitat amb despreocupació. Segona posició, La màgia de l'ordre, de Mari Conda, que porta ja 27 setmanes a llista, moltes d'elles en la primera posició. Llibre editat en la versió en català per Ara Llibres, que ens explica com posar ordre a la nostra pròpia llar. I a la primera posició de la no-ficció en català hi trobem el llibre d'Albert Espinosa, Els secrets que mai t'han explicat, que publica Rosa dels Vents. L'autor comparteix unes claus per ser feliç i viure d'una manera espontània. Porta ja 14 setmanes en llista.
Vols llegir? Els més venuts.
Anem ara per la ficció en castellà, cinquena posició per La pareja de al lado, de Xari Lapena, que publica en castellà Suma de Letres. En la quarta posició, Los herederos de la tierra, de Ildefonso Falcones. Tercera posició, Todo esto te daré, la nova novel·la de Dolores Redondo, que publica Planeta, Premi Planeta 2016, una història d'un escriptor famós, descobreix, doncs, atenció, després d'un accident, la doble vida del seu company. Porta ja 12 setmanes de llista. En la segona posició, Tres veces tú, de Federico Moccia, i en la primera posició, el llibre d'en Carlos Ruiz Zafón, que ja porta 10 setmanes de llista, que ocupa aquesta primera posició de la ficció en castellà, El laberinto de los espíritus. Pel que fa a la no-ficció en castellà, hi trobem a la cinquena posició La ciència de la larga vida, de Valentí Fuster i Josep Corbella, que publica Planeta, les claus per complir anys i mantenir-se en bona forma física i, sobretot, mental. Quarta posició, Los secretos que jamás te contaron, d'Albert Espinosa. En la tercera, la versió en castellà de La magia del orden, de Mari Kondo. En la segona posició, Hic, La felicidad de las de Make Viking, que publica com l'editorial Cúpula, exactament. Com ser feliç a la manera danesa, tenint cura de les petites coses de la vida quotidiana. I en la primera posició hi trobem un llibre de receptes culinàries amb la proximitat del cuiner mediàtic de Carlos Arguiñano. Sabores de siempre, 325 plats amb aromes nostàlgiques. Porta ja 11 setmanes a llista.
Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres.
I d'aquest rànquing dels més venuts volem destacar un llibre que s'ha incorporat directament a la versió, a la vuitena posició, en la versió d'aquest rànquing que publica l'editorial el suplement de Cultures de l'Avantguàrdia, en aquest cas volem dir l'edició publicada el passat dissabte, dia 4 de febrer del 2017. Es tracta de Temps de rates. Atenció, que és un llibre guanyador del premi Crims de tinta, un dels premis del gènere negre més prestigiosos que es concedeixen a casa nostra i que es va ser concedit en el festival Bessa Negra 2017. El guanyador d'aquest premi va ser Marc Moreno. El llibre es publicà per La Magrana i també per RBA, en aquest cas en català. És la història d'un traficant que fuig endosat a un veí amb motxilla amb cocaïna, atenció, Temps de rates, i el seu guanyador és en Marc Moreno.
Vols llegir? L'entrevista.
Marc Moreno, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de tot, abans d'entrar en matèria, cal felicitar-te. Felicitats pel premi.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, com estàs visquent a haver estat guardonat amb aquest premi Crims de tinta per aquesta novel·la?
Home, doncs molt content, perquè per mi rebre un premi com el Crims de tinta, que és el més important de que hi ha novel·la negra en català, doncs és, bueno, un reconeixement a l'obra Temps de rates, però també crec que a la meva trajectòria, perquè és la meva sisena novel·la negra en català. Jo sóc un militant del gènere negre en català, sóc editor també de Llibres de la Dita, com has dit, i, bueno, i sempre estic intentant picar pedra i convèncer lectors de que, no només jo, sinó que aquí al país tenim molt bons autors que estan fent molt bona novel·la negra en català i que crec que mereixen, bueno, un, com a mínim l'atenció que mereixen per la seva qualitat i ser llegits. I, bueno, com et dic, per mi el Crims de Tinta és un, una alegria immensa, però també un reconeixement a tota la feina que estan fent.
Pels que sou habituals oients del Vols Llegir, evidentment el nom de Marc Moreno us ha de resultar familiar, perquè habitualment, en principi de cada temporada, des de fa algunes, des de que està en marxa Llibres del Delicte, doncs hem tingut a Marc Moreno, que ens ha fet una mica el repàs del que s'ha publicat i el que es publicarà a l'entrada de la nova temporada a través de l'editorial, que ja fa camí dels 4 anys que està en funcionament i que ha publicat, doncs, unes excel·lents propostes literàries dins del gènere negre. Marc, Temps de rates. Explica'ns una mica de què va la novel·la. Situa'ns.
Sí, doncs Temps de rates és, comença quan un... Bueno, està situada al barri de la Verneda, que és un barri de la perifèria de Barcelona. Bueno, el típic barri de perifèric de qualsevol gran ciutat que, bueno, que viu com d'esquenes a la gran ciutat turística, que surt a les guies, que surt als diaris. Doncs aquest barri, bueno, és on hi ha la petita delinqüència, on hi ha gent que no treballa, gent sense estudis, ni feina, ni voluntat de tirar endavant, famílies on tots els membres estan a l'atur, gent que, bueno, que viu amb una pensió mínima. I de tot això volia parlar. La trama comença amb un camell que ha de sortir escopetejat perquè venen a pelar-lo uns camells rivals i té, bueno, té 8 quilos de la droga a casa seva, i li deixa el seu veí de la porta del costat, que és un nano jove de 19 anys, aquests que et dic que uns ninis, no? Que ni tenen ni feina, ni estudis, ni res. I quan el nano es veu amb els 8 quilos de droga, que li diu al camell que els guardi fins que ell pugui tornar a buscar-los, doncs a partir d'aquí, doncs, es genera, doncs, bueno, una sèrie de situacions on el nano intenta amagar aquesta motxilla, però és difícil perquè comença a córrer el rumor que ell ja té la droga d'aquest camell que ha fugit. I, bueno, a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig explicar una sèrie de situacions, però que no deixen de ser una excusa per parlar del que jo realment volia exposar en el llibre, que són, com deia abans, doncs, la vida en aquest tipus de barris perifèrics, que és molt complicada, aquesta petita delinqüència, aquests nanos joves que tenen mitificada la venda de drogues, els camells, i que d'alguna manera és la sortida que veuen pel seu futur, i volia parlar de tot això.
I a més el barri de la Verneda no és un barri desconegut per a tu mateix, perquè tu ets veí mateix del barri, oi?
Sí, jo visc a la Verneda, he viscut uns anys ja en la zona més complicada de la Verneda, actualment visc a una zona no tan complicada, perquè la Verneda és molt gran, i evidentment no parlo de tota la Verneda, parlo d'una sèrie de personatges de la Verneda, diguem-ne, doncs, aquesta petita delinqüència, d'aquests nanos que no fan res més que estar tot el dia en el parc i fumant porros. I sí, jo visc a la Verneda i és una realitat que conec, i penso que els autors de novel·la negra haurien de fer això normalment, parlar de realitats que coneguin de primera mà, que puguin aportar la seva visió personal i que puguin fer una crítica social d'una societat determinada i d'un espai i un moment determinat.
Ara mateix el llibre està en un bon funcionament, perquè arrel de l'èxit que ha provocat aquesta catarsi de promoció, que és el premi en si, el Crims de Tinta, ajudant, doncs, que evidentment, doncs, tingui aquesta màxima difusió, i que com valores que estigui el llibre entre els 10 més venuts d'aquests darrers dies en els rànquings, en els diversos rànquings que s'han publicat tant un costat com l'altre. Em refereixo a nivell de rotatius de premsa, doncs La Vanguardia està en 8a posició i el periòdico en la 5a posició, no? Com ho valores, això?
Home, doncs ho valoro molt positivament. Per mi estar entre el top 10 dels més venuts en català és un privilegi i un honor, perquè a la primera setmana de sortir a la venda que se situï entre els més venuts i per davant d'autors que són supervendes i que tots coneixem, bueno, doncs, com et dic, és una alegria tremenda i un moment per viure amb alegria. El que suposa, doncs, bueno, pensa que s'ha fet un tiratge de 2.000 exemplars i s'ha exhaurit en 10 dies, em sembla. Ja està en marxa la segona edició, com tu has dit, i, home, això no acostuma a passar, no? Una novel·la negra en català que en 10 dies s'exhaureixi 2.000 exemplars, normalment aquestes xifres de vendes no es fan ni en 2 anys, vull dir, o sigui, que fer-ho en 10 dies és, bueno, realment és una passada.
I a més, això servirà de truc a l'hora per ajudar a promocionar encara molt més l'editorial que gestiones de Llibres del Delicte.
Bueno, en aquest sentit intento separar bastant la meva funció com a editor a Llibres del Delicte i la meva tasca d'escriptor, que en aquest cas està la novel·la Temps de Rates està publicada per RBA. És complicat no barrejar les dues vessants, però clar, la persona soc jo i soc la mateixa, encara que de vegades em posi el disfraç d'editor i de vegades el d'escriptor. Però en aquest sentit ara tinc molt clar que estic centrat en parlar de Temps de Rates i promocionar-la i crec que ens ha de donar moltes alegries i també penso que, com tu dius, això ajudarà no només a Llibres del Delicte, sinó que tota la novel·la negra en català, si aconseguim que es vengui bé, que la gent el compri, que després potser facin la traducció al castellà, perquè tot depèn de les vendes, si aconseguim que la novel·la continuï entre els més venuts, segur que l'acabaran traduint al castellà, i això és una visibilitat per tota la novel·la negra en català, pels autors de novel·la negra en català del país, que, com he dit abans, fan una molt bona tasca i que estan escrivint obres que jo crec que valen molt la pena i que realment el públic hauria de conèixer. I al cap i a la fi jo el que intento és treballar per promocionar la novel·la negra en català, per promocionar un gènere, per promocionar una llengua que crec que ens han de donar encara moltes alegries i que estan en fase de creixement i en un període de trobar aquests lectors que estic segur que existeixen i que mica en mica ens estan trobant. I espero que això de que Temps de Rates estigui entre els més venuts només sigui el punt de partida i que sigui la primera de les novel·les negres en català que han d'estar en el top vendes i que hi hagi moltes més en el futur.
Molt bé, doncs esperem així, doncs estarem com sempre amatents des del Vols Llegir i aprofitem aquesta vinentesa per felicitar-te de nou i que sigui doncs tot un èxit, que aconseguim que n'hi hagi més d'una edició. Estem, com deies ara mateix, i ho hem anunciat, doncs camí d'una segona, i esperem que hi hagi una tercera, quarta, i que Temps de Rates tingui un llarg recorregut i que ajudi doncs a que el gènere negre en català a casa nostra doncs vagi tenint el seu pes específic, la seva presència. Marc Bonero, gràcies per atendre la trucada del programa i reitero les felicitacions del programa doncs per aquest premi al Crims de Tinta a través del BC Negre.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Fins a propera, Marc, a reveure.
Vols llegir? També és música.
Living without you. That's why I'm searching night and day. This heart's a lonely
Vols llegir? Sempre hi ha temps per llegir.
Rahola i Vicenç Villatoro són noms propis de l'actualitat literària que seran protagonistes en els propers minuts en aquesta edició del Vols Llegir que esteu sintonitzant a través de la sintonia de Ràdio Nova de Vilanova al Camí i també de Ràdio Igualada.
Vols Llegir? L'actualitat.
No m'havia volgut presentar mai a un premi perquè em semblava que primer havia de picar pedra. Després de la bona acollida de les altres novel·les, em semblava que ara sí que ja em podia posar el vestit de mudar. Aquestes van ser les declaracions fetes per Pilar Rahola en ser guanyadora del nou Premi Ramon Llull 2017. L'escriptora i periodista Pilar Rahola ha guanyat doncs el 37è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la Rosa de Cendra, un llibre ambientat a la Barcelona de la Setmana Tràgica. Amb aquesta obra literària, Rahola reprèn la història de la família protagonista del seu darrer llibre, Mariona, a principis del segle XX. Recordem que aquest guardó literari, el Ramon Llull, és el més reconegut de les lletres catalanes i està dotat amb 60.000 euros. La nova guanyadora, doncs, del Premi Ramon Llull ha fet un petit homenatge a la Barcelona de la Rosa de Foc, un temps convuls que la novel·la culmina amb els fets de la Setmana Tràgica i que la família de l'àvia Mariona viu amb les contradiccions brutals de l'època. Pilar Rahola ha assenyalat el seu interès en continuar relatant aquest temps a través de la mirada de la gent normal, de personatges petits que creixen devorats per l'època del moment. Rosa de Cendra suposa el retorn de Pilar Rahola a l'editorial Planeta després d'una fructífica etapa a RBA La Magrana, on havia aconseguit consolidar-se com a autora de no-ficció d'una gran popularitat gràcies a títols com La màscara del rei Artur, publicada el 2010, i La república islàmica d'Espanya, 2011. I havia tornat a la ficció amb El carrer de l'embut, publicada el 2013, i Mariona, el 2014. Anteriorment havia provat sort a dues ocasions, primer amb la evocadora Aquell estiu color de vent, publicat a través de l'editorial Pòrtic l'any 83, i més endavant amb l'eròtica Els amants de la Tània, que va publicar columna l'any 2002. Actualment Pilar Rahola escriu una columna diària a La Vanguardia, col·labora a 8TV i a RAC1 i també és conferenciant.
Vols llegir? L'actualitat.
Prepareu la vostra agenda perquè tindrà lloc a Igualada la presentació literària el divendres dia 17 de febrer del nou llibre de Vicenç Villatoro titulat El retorn dels Bassat. Escoltem, doncs, la veu del seu autor.
El retorn dels Bassat hi ha el vincle amb el món de la cultura i sobretot de la literatura. El Lluís té una família extraordinària, que li han passat moltes coses, però el que per mi la fa més atractiva, a més de la figura del Lluís, a més d'això, de les vicissituds, és que és una família amarada de literatura. És una família emparentada amb Albert Cohen, Elias Canetti, que té a veure Marcel en l'espai amb Umberto Saba, que hi ha per allà al fons Giorgio Bassani, i que per tant per mi representa un món que no he viscut, que ja no existeix, però que té una enorme vocació literària.
Aquestes són declaracions de Vicenç Villatoro fetes a través del digital cultural Núvol envers l'obra que acaba de publicar, El retorn dels Bassat, on s'endinsa la història d'una família jueva europea, la del publicista Lluís Bassat. Una obra que serà presentada aquest proper divendres, dia 17 de febrer, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Central d'Igualada, ubicada a la plaça de Cal Font. L'acte comptarà, atenció, amb la presència del reconegut publicista Lluís Bassat i també de l'autor del llibre, Vicenç Villatoro, a més també de la presència de l'alcalde d'Igualada, en Marc Castells. Llibre publicat en català per l'editorial La Magrana, El retorn dels Bassat conflueixen dues famílies i errants i molts viatges a través dels segles. Els Bassat, sefardites, després d'haver de marxar d'Espanya al segle XIX, recorren durant el segle XIX i XX Bulgària, Turquia, Àustria, Alemanya i França abans de tornar a Espanya. els Coen, jueus, romaniotes establerts a l'illa grega de Corfu, també fan emigrar durant el segle XIX i XX a Itàlia i França abans que un dels seus membres arribi a Barcelona l'any 1905. Vicenç Villatoro, de la mà de Lluís Bassat, indaga en aquest periple extraordinari del retorn de Serafat i ens transporta a un món ja desaparegut, trenat per tots els confins de la Mediterrània. Cosint narració, testimoni i reflexió literària, el retorn dels Bassat és també un fil que ressegueix l'esplendor i la tragèdia dels jueus del vell continent i, al capdavall, la història de la mateixa Europa.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volsllegir.cat.
Fem un punt i a part i després, en la continuació d'aquesta edició número 15 de la temporada 12 del Vols Llegir, contactarem amb Isabel Casas, que avui ens recomana una proposta literària realment interessant. Argelagues, de Gemma Ruiz, de la periodista Iara, que s'estrena com a escriptora a través de l'editorial Proa. Un llibre que, atenció, serà presentat a Igualada el proper 14 de març. Després i més endavant tindrem propostes literàries, novetats negres amb Anna Maria Villalonga, Margarida Arizeta i Sebastià Benassar, i també dues novetats que incorpora l'editorial Cossetània, que presenta dos volums dins de la col·lecció de 100 en 100. Per un costat, 100 idees per ser un bon comunicador d'Alfred Picó i 100 històries al voltant dels Beatles, d'en Jordi Sierra i Fabra. Per cert, fem un punt i a part amb bona música i us recordo que les històries musicals que sintonitzeu, que escolteu com a acompanyament musical en aquest programa d'actualitat literària, les podeu trobar en la nostra playlist creada a través del servei de Spotify i que alhora podreu trobar i escoltar aquestes cançons a través del nostre portal web des del volsllegir.cat.
Vols Llegir també és música.
They said she had a heart attack. I think the creature's coming back. And I am fat, cause all my love's electrifying. And I'm comfy like a cesspool. Wanna be with you. And it's my premonition. I better give my heart a listen. And my preacher said, all of your demons will wither away. Ecstasy.
All of my demons.
Vols llegir? Sempre hi ha temps per llegir. Vols llegir? Les recomanacions d'Isabel Casas.
Passem capítol i entrem en una nova fase literària del Vols llegir en aquesta edició número 15 de la temporada 12 i donem la benvinguda una setmana més a la cita setmanal amb Isabel Casas, la nostra llibretera, i que des del seu punt de venda, des de Llegim Llibreria, ens fa la proposta literària d'una de les novetats que han arribat a la llibreria. Isabel Casas, benvinguda de nou al Vols llegir.
Hola, què tal?
Molt bé. Preparats, allò que se'n diu, amb el llapis i a punt d'apuntar aquesta recomanació literària que ara ens farà 5 cèntims i que de ben segur serà molt interessant.
Doncs la veritat és que sí, la veritat és que és molt interessant i és un llibre que enganxa, és un llibre fantàstic. Es tracta d'Argelagues, de la Gemma Ruiz.
Molt bé.
La Gemma Ruiz és un personatge prou conegut de tothom, perquè ella treballa a TV3, és la que fa normalment les crítiques de teatre. I bé, i aquest és el seu primer debut literari, amb Argelagues. És una novel·la que hem sabut, doncs, que li va costar com gairebé 7 anys d'arribar, doncs, a concloure aquesta obra. I quan la llegeixes realment s'entén que hagués estat tant de temps, perquè aquí ella també ha fet una mena de treball de camp, un treball de recuperació, sobretot de paraules antigues, d'aquelles que segurament tu i jo recordem de les nostres àvies i que estaven molt lluny del català normatiu, no? Però que era aquell català de pagès tan ric que posava nom a totes les coses, no? Bé, doncs, com deia, aquesta novel·la, per mi és una novel·la que enganxa moltíssim, perquè la Gemma Ruiz el que ha volgut fer és a fer reviure una mica la història de les dones de la seva família. Unes dones, doncs, que van néixer pagès, aquell pagès que ella, quan ho explica la novel·la, històries d'aquestes terribles de pagès, doncs recorda una mica, a mi m'ha recordat una mica alguna història d'aquelles escrites per Víctor Català, no? Però és un llibre que va fluint molt ràpid. La protagonista, i diríem la culpable, com aquell qui diu, d'aquesta novel·la, és l'àvia de la Gemma Ruiz, no? La Remei. La Remei, doncs, des de petita, doncs, va viure, doncs, totes les històries aquestes tristes de pagès, d'accidents del camp, de morts, en fi, tota una sèrie de vicissituds. Però la Remei es va fent gran, i com passava a les noies d'aquella època, doncs normalment el germà gran, doncs, quan decidia, doncs, que la seva germana petita havia d'anar a servir en alguna casa, doncs bé, havien d'obeir. I a partir d'aquí, doncs, la Remei, quan té 16 anys, surt del seu castell Terçol natal, no? Totes aquestes històries passen entre Castellterçol, Moià, per tant, doncs, tots els paisatges també són molt coneguts i molt agradables. Doncs deixa el seu Castellterçol natal per anar-se'n a treballar a Sabadell. Sabadell, llavors, era el lloc on la indústria tèxtil estava pujant tremendament, no? Bé, doncs, a partir d'aquí, doncs, la Remei s'ha d'anar espavilant, a partir, doncs, d'anar treballant amb cases, de cuidar criatures. I bé, és la història una mica, doncs, de totes aquestes dones vistes a través de la Remei, que, doncs, des dels 14 anys, pràcticament, doncs, s'havien de llevar de matinada, havien de fer rotllar la indústria tèxtil, en fi, eren heroïnes de la seva època. I el relat, doncs, es fa molt, 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 molt agradable, molt interessant, i que enganxa moltíssim. Inclús jo diria, ja sé que a vegades les comparacions no estan bé, no? Però recorda també una mica aquelles novel·les sobre les colònies tèxtils que va escriure la Sílvia Alcántara, no? Mm-hmm. A més, té això, que té una llengua, doncs, amb una oralitat molt rica i molt expressiva, no? I bé, jo us la recomano perquè realment, doncs, us atraparà i us farà reviure, doncs, records que segurament recordem de les nostres dietes, de les nostres àvies i dels nostres besavis. I a més, doncs, la bona notícia és que la Gemma Ruiz la tindrem a Igualada el dia 14 de març, a la Biblioteca Central a les 7 de la tarda, que farà la presentació d'aquest llibre. Jo espero que vingui molta gent, perquè Argelagues, que és aquella... Molta gent segurament no sap de què ve el nom d'Argelagues, perquè són aquells arbustos punxents, no? Uh-huh. I que recorden, doncs, totes aquestes dones que van treballar al tèxtil, doncs, ella mateixa em va dir personalment: m'agrada venir a Igualada perquè Igualada és terra d'Argelagues, també, no? Per tant, tots hi sou convidats.
Molt bé, doncs tenim per una part la novetat editorial amb la primera novel·la de Gemma Ruiz, Argelagues, que publica a Proa en català, i la segona notícia destacable és, com bé tu deies, la presentació literària que tindrà lloc el dia 14 de març, del qual ja prenem bona nota en la nostra agenda i en farem difusió a través del nostre portal web, des del bolsllegi.cat, i naturalment ho farem recordatori des del nostre espai radiofònic. Doncs així, doncs, aquesta és la proposta literària que ens ve des de Llegim Llibreria, des del carrer Passatge Capità Galí, número 4, ara sí, Josep Maria, i des d'allà mateix, doncs, Isabel Casas ens ha fet aquests 5 cèntims amb aquesta presentació d'aquesta proposta literària, que en prenem bona nota, i si teniu molt clar, doncs, escollir-la, ja sabeu on heu d'anar, i naturalment, doncs, ens l'ha recomanat Isabel Casas. Isabel, serà fins aquí 7 dies.
Molt bé, ens tornem a retrobar.
Vinga, a reveure, gràcies.
A reveure.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volslegir.cat. Vols llegir? També és música.
When I think of you, I still remember the way you kiss, the way you love me, the way you touch my skin. I've never ever wanted a girl like you before. Gotta have another chance to show that I'm in love. And if you think that I'm the great pretender, think about the way I love you so precious, warm and tender. Please believe I'm down on my knees. I'll be missing all the special things you mean to me. Never meant to make you wanna cry. All I wanted is to love you for a million times. Yeah, love you for a million times. Yeah, for a million times. Yeah,
I don't wanna see you anymore. All the promises, tomorrow
of me. Your love was so complete. I miss you all the time, lonely in my room, and I think I'm going crazy if I don't have you. Maybe you think I'm nothing but a liar, but I promise I will give you the things that you desire. Talk to me and I'll make you see that I'm gonna be the only one you really need. Yeah, now that you know the way I feel about it, you can finally understand the way I miss you, darling. The way I miss you, darling. I really miss you, darling.
To get out of my life.
Vols llegir? Sempre hi ha temps per llegir.
De la novel·la negra, atenció en aquests tres noms que heu de tenir molt presents amb les seves respectives novetats editorials: Anna Maria Villalonga, Margarida Arizeta i Sebastià Bennassar.
Vols llegir? Novetats literàries de la setmana.
Tres veus importants de la novel·la negra catalana que publiquen en aquest recent estrenat 2017 les seves respectives noves propostes de lectura. Tres autors molt presents en activitats de difusió del gènere negre, com són, entre d'altres, dos dels festivals de més renom a Catalunya que s'acaben de celebrar recentment, el Tiana Negra i el Bessa Negra.
Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres.
Anem per parts. Anna Maria Villalonga, amb la seva segona novel·la, El somriure de Darwin, que publica Llibres del delicte. Margarida Arizeta, amb Un relat ple de secrets, amb La filla esborrada, que publica Capital Books. I Sebastià Bennassar, que s'endinsa en el més profund de l'ànima humana amb una obra que de ben segur serà una obra clau dins del gènere negre, amb l'obra titulada L'imperi dels lleons, a través de crims.cat de Al Revés Edicions. El somriure de Darwin, d'Anna Maria Villalonga, segona novel·la negra de l'autora. Amb aquesta proposta, Anna Maria Villalonga torna a per innovar el gènere negre, després de l'èxit de La dona de gris, Premi València Negra 2015. En aquesta nova proposta literària, Anna Maria Villalonga ens presenta a Max, un rodamón que viu al carrer amb el seu gos i passa la nit en un caixer automàtic davant del balcó de Noemí, dona callada i solitària que arrossega un terrible fantasma del passat. Noemí té un veí gairebé desconegut, Ivan, un jove malcarat que no li ofereix gaire confiança. Quan un altre vagabund és assassinat dins del caixer que Max freqüenta, ell es converteix en el principal sospitós. Però Noemí es resisteix a acceptar-ho i decideix actuar mentre les vides dels tres personatges s'entrecreuen insospitadament. Anna Maria Villalonga és professora de literatura catalana a la Universitat de Barcelona, escriptora i bloguera a L'ombra del crim. Col·labora habitualment en el festival Tiana Negra i membre de l'associació En Negre per la defensa i promoció de la novel·la negra en català. Més propostes. La filla esborrada, de Margarida Arizeta, que publica l'editorial Capital Books. Aquesta història parteix de dues històries reals, l'una ocorreguda a Lleó i l'altra prop de Reus. Tots els personatges d'aquesta narració amaguen secrets, com si aquell hivern del 1945, en la duríssima postguerra espanyola, aquesta fos l'única manera de viure i sobreviure. Uns, com la Laura, per la vergonya d'haver sofert un trauma i imaginar obstinadament la seva venjança. Altres, com el Gabriel, per la lluita antifranquista que el fa viure ocult en les muntanyes amb un grup de maquis. Ella és una joveneta que somia encara històries de pirates i princeses. Ell, un home que ha sobreviscut 5 anys de guerra. Viuran tots dos una història d'amor en temps difícils, marcada per secrets que duraran dècades. La seva autora, l'autora de La filla esborrada, Margarida Arizeta, nascuda a Valls l'any 1953, és escriptora i professora de teoria de la literatura de la Universitat Rovira i Virgili. Ha obtingut el Premi Víctor Català de Narrativa i Sant Joan de Novel·la. Ha publicat nombroses novel·les, entre les quals, darrerament, El verí, a través de Cosetan Edicions. També La maleta Cerdà, l'any 2010, El gorg negre, el 2012, El pou dels maquis, a Cosetània, l'any 2013, i Els fils de l'aranya, a través de Llibres del delicte, publicat l'any passat 2016. I ara, atenció, L'imperi dels lleons, d'en Sebastià Bennassar. Aquesta història, inspirada en algunes de les bandes mafioses franceses que han operat a casa nostra des dels anys 70 fins a l'actualitat, Sebastià Bennassar, doncs, ens fa endinsar en el més profund de l'ànima humana amb una obra clau del gènere negre contemporani. A L'imperi dels lleons, l'autor ens situa a l'any 1972, Jean Neix i la seva banda preparen el cop que els ha de consolidar com una de les bandes criminals més perilloses de França. D'aquí a fer-se amb el control de la màfia a Lyon, hi ha un camí de sang que ells han començat a recórrer i que els durà, entre d'altres, a urbanitzar la Costa Brava, controlar la prostitució de mitja Europa i el tràfic d'haixís. La banda, sempre amb un peu als negocis il·legals i un altre en els de dubtosa reputació com la construcció, el 2006 es troba en un atzucac. Podrà el fill de Neix mantenir el clan al cim del poder? Amb la lectura d'aquesta novel·la editorial ho podrem descobrir. Sebastià Benassar, nascut a Palma l'any 1976, és llicenciat en Humanitats, Pompeu Fabra 2009, màster en Història del Món i està estudiant els lligams entre història i novel·la negra catalana per al seu doctorat. Té una llarguíssima proposta literària de llargues novel·les que s'endinsen dins del gènere negre, i recordem alguns dels seus títols, com per exemple El Butxí de la Ciutat de Mallorca, Cartes que no lliguen, Jo no t'esperaré, Mateu el President o La mar no sempre tapa, entre d'altres. És un dels escriptors que controlen més gènere negre que es publica a casa nostra. Així doncs, que atenció a aquestes tres novetats editorials que heu de tenir molt presents d'aquests tres autors, Ana Maria Villalonga, Margarida Arizeta i Sebastià Benassar, que trobareu àmpliament referenciats a través del nostre portal web, des del volslegir.cat.
Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres.
Darrers minuts d'aquesta edició del Vols Llegir, en la qual volem presentar-vos dues novetats editorials que publica l'editorial Cossetània Edicions dins de la seva col·lecció de 100 en 100. Es tracta de 100 idees per ser un bon comunicador, d'Alfred Vicó, i 100 històries al voltant del Beatle, dels Beatles, atenció, d'en Jordi, Sierra i Fabra.
Vols llegir? Novetats literàries de la setmana.
100 idees per ser un gran comunicador. El periodista i professor Alfred Vicó, després d'anys d'investigació i experiència en el món comunicatiu, explica per primera vegada 100 idees per millorar la nostra comunicació, tant personal com professional. Per exemple, com s'escriu un correu electrònic eficaç? Per què el WhatsApp provoca tants malentesos? Com han de comunicar les empreses i les institucions? Com es redacta un text a Facebook i Twitter? Com es transforma una notícia negativa en positiva? Podem millorar la nostra comunicació sentimental? Sabries presentar-te en 60 segons? O quines tècniques periodístiques podem aplicar a la nostra vida quotidiana? El llibre és un treball rigorós, innovador, sense precedents i de rabiosa actualitat, perquè les persones i les empreses hem de comunicar. Sense comunicació som tan invisibles com vulnerables, però hem de comunicar amb eficàcia i encert. I aquest llibre, doncs, té un objectiu: ajudar-nos a ser més comunicatius. Alfred Vicó, el seu autor, és llicenciat en Ciències de la Informació, és periodista i professor de comunicació i està especialitzat en periodisme cultural. Ha treballat en els principals mitjans de comunicació de Catalunya, tant de premsa, escrita, ràdio i televisió. Ha presentat a més de 100 actes culturals del Club de Lector del periòdico Club 3C, entre altres propostes. També ha escrit novel·les com Blai Grana, Sí, 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 Hem guanyat a París, Casats contra solters i Nit de foc. I també ha publicat assajos sobre el món de la comunicació com el mètode Vicó per parlar en públic, i tot el que necessites és amor. És una proposta literària realment interessant que publica Cossetan Edicions. Atenció, el títol és 100 idees per ser un gran comunicador. I ara els Beatles.
Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres. It's been a
hard day's night and I've been working. La mateixa editorial Cossetània publica 100 històries al voltant dels Beatles, perquè realment s'ha escrit molt sobre el quartet de Liverpool. Milers de llibres esmicolant la seva vida i la seva obra, però sempre en un bon moment per a un mes. Sobretot si ens serveix per acostar-nos al seu costat més humà, insòlid, curiós i no sempre conegut. I molt especialment si l'escriu un dels majors experts mundials sobre ells, autor, entre d'altres, de la novel·la El jove Lennon o els clàssics Diccionari de los Beatles i Diario de los Beatles, a més de diverses biografies. El seu autor és en Jordi, Sierra i Fabra. Aquest és, doncs, un viatge amb 100 parades, 100 moments, 100 històries que ens faran seguir estimant el grup que va canviar la història. El seu autor és en Jordi Sierra i Fabra, que va néixer a Barcelona l'any 1947, fill únic, de família humil. Es va trobar amb poques possibilitats d'aconseguir el seu somni de ser escriptor, entre altres coses, per l'oposició paterna. La seva vinculació a la música rock, ha estat director i en molts casos fundador d'algunes de les principals revistes espanyoles entre les dècades dels anys 60 i 70, li va servir per fer-se popular, sense perdre mai de vista el seu autèntic anhel d'esdevenir com a escriptor. El seu primer llibre el va editar l'any 1972. Avui ha publicat més de 400 obres, moltes de les quals bestsellers, i ha guanyat quasi 40 premis literaris, a més de rebre un centenar d'esments honorífics i figurar en múltiples llistes d'honor. Les seves xifres de venda superen ja els 12 milions d'exemplars. Atenció, eh? Viatge incansable, viatger incansable, volien dir, romàntic i sentimental i apassionat, en Jordi Sierra i Fabra es reconeix un utòpic possibilista i un enamorat de la paraula escrita i de la llibertat que comporta. Autor, doncs, d'aquesta proposta editorial que publica Cossetània Edicions, 100 històries al voltant dels Beatles. I amb aquesta proposta literària, amb aquesta novetat, tanquem aquesta edició del Vols Llegir, la número 15 de la temporada 12, a través de les sintonies de Ràdio Nova, de Vilanova al Camí i també de Ràdio Igualada. Tornem d'aquí 7 dies, com sempre, us diem i ho recordem. Sempre hi ha temps per llegir. Fins aquí a 7 dies. Gràcies per sintonitzar-nos una setmana més.
Vols Llegir? Amb Josep Maria Soler.
Si tu vols llegir el món literari a les teves mans. Novetats, recomanacions i els més venuts. Vols llegir? Ens llegiràs? O millor, ens escoltaràs?